En Ruta, un programa en el que coneixerem els millors racons del nostre país. Tots els dimarts, de 1 a 2:15 i en repetició a les 8 del vespre. Amb Rafael García. Doncs bona tarda, bon migdia, un dimarts més aquí, continuant la ruta pels nostres pobles d'aquí, de la Costa Daurada, pobles medievals i pobles bonics. Avui farem una ruta bastant bonica, també. Montblanc medieval, història encerclada entre muralles. Montblanc, capital de la Conca de Barberà, amaga en el seu nucli emmurallat un ric patrimoni arquitectònic fruit d'èpoques passades. Passejant pels seus carrerons, descobrim un tresor cultural únic. El 1947, aquesta localitat va ser declarada conjunt monumental i artístic. L'accés diu que a la sortida 9 de l'autopista AP2 trobarem la carretera C14 que ens durà fins a Montblanc. Salutacions i benvinguts a la ruta. Començarem, doncs, a fer l'explicació de la història d'aquest castell. I diu que un punt clau. Montblanc té un conjunt urbà medieval amb una presència extraordinària, segurament el millor de les comarques catalanes. El topònim li ve donat per la manca de vegetació en el turó on es va ubicar el primer nucli de la població, prop del riu Francolí. La intenció del rei Alfons I era crear una vila forta, estratègicament situada entre Tarragona i Lleida. I ho va aconseguir. Avui en dia, Montblanc ens ofereix per mitjà dels seus edificis el seu esplendorós passat i bona part de la nostra història medieval. Ara, aquí tenim els acompanyants de sempre, de cada ruta. I avui em diuen, Rafael, confia en mi.
Thank you.
Bueno, ara anem al centre important. I diu que ostenta privilegis i favors reals van oferir el creixement i desenvolupament de Montblanc. Al segle XII ja apareixen esmentats el castell i l'antiga església de Santa Maria. Però es dubta al segle XIII quan Montblanc viu una gran expansió urbanística i demogràfica, doncs llavors és quan esdevé un important centre administratiu, militar i religiós i una de les viles més importants de la Catalunya Nova. En aquesta època es van començar les obres dels principals monuments de la vila, com l'església de Sant Miquel, on l'any 1414 es van reunir les Corts Catalanes o els Consells de Sant Francesc i de la Mercè. Tampoc no hi podia faltar un hospital i es va construir el de Sant Bartomeu i de Santa Magdalena. El poder de les classes governants quedarà reflectit en edificis civils com la Casa de la Vila, el Palau Real i el Casal de Dolçosa. Vora el carrer Ribé es va anar poblant un important call jueu que amb el pas dels anys va adquirir una gran rellevància econòmica i comercial. Montblanc va arribar al seu punt àlgid durant la primera meitat del segle XIV i es va consolidar com una població amb un important pes polític i socioeconòmic. Aquest segle va suposar la continuació d'obres ja comentades i l'inici de les més emblemàtiques de la vila, com la muralla i l'església gòtica de Santa Maria. També es va construir l'església Hospital de Sant Marçal i el Palau Alenyà. La vila, a més, tenia banys públics, presó, molins i forns. Durant la segona meitat del segle XIV, Montblanc va entrar en un llarg període de decadència, deguda a un seguit d'epidèmies i males collites. Les cases abandonades van caure i les muralles van quedar en molt mal estat. Tot i això, però, es va construir el Palau del Castellà. Al segle XVI hi hagué una lleu revifada i es va construir el cos sobresortit del casal dels Descleres, d'Esclergue. Es va restaurar el Pont Vell i s'aixecà el claustre de l'hospital. Però la Guerra dels Segadors, al segle XVII, múltiples assalts, saquejos i incendis van acabar la inicial grandesa de Montblanc, que va perdre definitivament el seu pes polític i també econòmic, fins al segle XVIII, quan el desenvolupament agrícola va adreçar al camp. Bueno, tota la gent que llavors suposo que devien marxar devien dir, anem cap al nord.
Viatge comença avui, que la
Bé, un cop han anat cap al nord, direm doncs que aquí Montblanc ja està ple de possibilitats. Visitar Montblanc suposa gaudir d'un munt de possibilitats culturals i d'esbarjo. La seva proximitat al monestir de Santa Maria de Poblet permet encetar la ruta del Cister. Així mateix, la ruta dels cellers ens permetrà visitar les bodegues de la comarca, moltes d'elles grans obres arquitectòniques, i també degustar els seus vins. Però quan podem gaudir millor de Montblanc és durant la seva setmana medieval. Durant aquesta celebració es pot comprar en l'antic mercat de la població, veure cremes de bruixes, presenciar tràfic d'esclaus, assistir a les Corts o contemplar la llegenda de Sant Jordi. Montblanc, sigui quan sigui, és sempre un retorn al passat. Bé, i ara ja passarem a la ruta, que es pot fer a peu, eh? És la ruta urbana per Montblanc. I la ruta és la següent. Comença Sant Francesc, Muralles, Palau Real, Santa Maria la Major, Palau dels Alanyà i Sant Miquel. El recorregut és urbà i el temps és tot un matí. La ruta s'inicia doncs fora Muralles. Propera a un portal d'entrada trobem doncs l'església de Sant Francesc, datada entre els segles XIII i XIV, un dels edificis més emblemàtics de la vila. El temple, d'una sola nau amb capelles obertes entre els contraforts, és cobert per un sostre de fusta suspès per uns arcs diafragmàtics. El claustre i la resta de les dependències del convent van ser destruïts a mig segle XIX, volem dir, eh? I a la capella barroca adossada en el segle XVII hi ha l'oficina municipal de turisme. Abans d'entrar a Montblanc, al Montblanc medieval, contemplem les imponents muralles construïdes pel rei Pere el Cerimoniós al segle XIV. Amb un perímetre de 1.500 metres i 31 torres, són l'obra militar medieval més important de tot Catalunya. Entrant a la ciutat, trobem el Palau Reial, un edifici gòtic alçat entre els segles XIII i XIV. I massa reformes, però, n'han alterat l'estructura original, així com el veí Palau del Castellà, del segle XIV. El Palau Real també està en mans privades. Seguidament, arribem a la plaça Major i a la Casa de la Vila, del segle XIII, si bé amb reformes dels segles posteriors. Darrere aquesta plaça se n'obre una altra, la Santa Maria, on s'hi aixeca l'església sota la mateixa advocació, Santa Maria la Major, construïda sobre una d'anterior romànica. Doncs mostra un interior de grans dimensions amb capelles laterals i cobert amb voltes de creueria. Ara farem una mica de descans i escoltarem aquesta gent que al final s'acomiaden ells avui, però de moment, i diuen que tot això és nou, no és nou.
El crit de...
ara aquí a Montblanc ja despedim aquest grup que ens deixa aquí a Montblanc, però després, com que continuarem la ruta, pujarà un altre equip. Ara continuarem dient, ja per anar acabant la ruta a peu, parlarem de Santa Maria la Major. Aquesta està construïda sobre una d'anterior romànica. Mostra un interior de grans dimensions amb capelles laterals i cobert amb voltes de creueria. En els finestrals gòtics, s'hi representen els misteris del Rosari com a tresors de l'Església. S'ha de destacar la imatge gòtica de la Mare de Déu del Cor, el retaule de Sant Bernat i Sant Bernabé i l'orgue. L'orgue, que és barroc i és un dels més importants de Catalunya. Seguint, doncs, a mà dreta, arribarem al casal dels Josa, actualment seu del Museu Comarcal, construït entre els segles XIV i XVII. Prop de la plaça dels Àngels apareix el carrer dels Jueus, l'únic que ens resta del call jueu del Montblanc. En aquest mateix indret s'hi va bastir el Palau dels Alenyà, amb una gran porta principal de mig punt adovellada i uns esvels finestrals tripartits. A la sala noble s'hi pot veure part de l'antic enteixinat policromat medieval. Avui en dia, el palau és una seu del Consell Comarcal. Tornant cap enrere, arribem a l'església de Sant Miquel, del segle XIII, d'una sola nau i sense absis. La església té una coberta de fusta policromada, de gran valor artístic. En les capelles laterals es veu l'evolució del gòtic, del més senzill al més florit. En aquesta església de Sant Miquel, per les festes de Sant Jordi i més endavant, durant els anys, el que passa que ara, esclar, amb això del bitxito aquest, de la pandèmia, tot s'ha suspès. Però hi celebren moltes fires a dintre. Fires de, a vegades, de maquetes de pessebres, jocs d'aquests pels nens que fan amb aquests ninos. Jo he anat amb els meus nets i és molt maca aquesta fira. La fan cada any. Jocs d'aquestos, de unes peces que les van enganxant i els nens fan de tot. Castells, maquetes de tota mena de coses. És un poble medieval en petit. Jo us asseguro que són unes festes molt maques i disfruten molt, però, esclar, si Déu vol, a veure si l'any que ve l'obren i podem anar. Bueno, i ara han baixat aquella colla, però han pujat uns altres aquí a l'autobús. I qui ha pujat? Doncs Lluís Llach. I em diu Rafael, diu, ara es cantaré País Petit.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada a mi. sempre es pot veure el campanar veí. Diuen que els poblets tenen por de sentir-se sols, tenen por de ser massa grans, tant se val, és així. Contrabandistes, mentre no descobreixin detectors pels secrets del cor. I és així, és així com m'agrada a mi.
Bueno, doncs, i amb aquesta veu de Lluís Llach del meu país petit, m'acomiado de tots vostès fins dimarts que ve a la mateixa hora aquí a la una i el vespre a les vuit, que es torna a repetir. Bé, doncs ja el pròxim dia ja arribarem, amb aquesta música arribarem a la catedral del Vi, que està a l'Espluga, al Museu del Vi, pel dimarts que ve. Adeu, amics.